Són les 11. Som cercant.
Som cercant.
Som Fundació Catalana de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, Miquel Valls.
Des de la Fundació Miquel Valls et volem plantejar la nostra equació. La nostra incògnita avui dia és l'ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i la pateixen en Joan, l'Antoni, la Charo, la Isabel. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, sense cura i amb una esperança de vida d'entre 3 i 5 anys. La solució a l'equació comença per fer-te col·laborador per tan sols 33 cèntims dia, ja que d'aquesta manera farem que entre tots la solució i la cura de l'ELA sigui cada cop més a prop. Fes-te col·laborador trucant al 93 766 59 69 o bé a la nostra web www.fundaciomiquelvalls.org. I recorda que 33 cèntims dia és poc per tu i molt pels afectats d'ELA.
Marxa el plat de la casa. Un deixa'm tastar amb Marc Orozco i Xènia Roset.
Oído, a treballar! Avui pot ser un dia important, us convido a menjar tots a casa. Sé tal que aneu ben despullats, que farem complexes a la brasa. I perquè cremi bé el foc, porteu tristeses i venjances, que es veu que els problemes van millor per plantar-los cara. I en una cassola, l'efecte xerinota, té un punt picant que ho fa tot més. I ens menjarem el món.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més al Deixa'm Tastar. Ganes de fer bullir l'olla amb tots vosaltres des d'ara i fins les 12 del matí, parlant de gastronomia, cuina i novetats, tot plegat, compartint amb tots vosaltres els continguts també a través de les xarxes socials.
@ Deixa'm Tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Marc, bon dia.
Bon dia, Xènia.
Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de començar aquest Deixa'm Tastar en aquesta edició de dissabte i també demà, edició de diumenge. A més, uns programes que parlarem molt d'arrels, de tradició, de bodegues, de porrons. Bé, en definitiva, hi haurà molta teca al cap de setmana amb el Deixa'm Tastar, com sempre.
Teca i molt xup-xup. De primer plat, repassarem les notícies de la setmana perquè estigueu al dia de tot el que passa en matèria gastronòmica. Com que som culs inquiets, ahir divendres vam passar per la Mostra de Vins i Caves de Catalunya i compartirem amb vosaltres totes les novetats d'enguany. Tomàquet de barbastro, amb morro de bacallà i fesolets, rovellons a la brasa amb aromàtiques, uns escamarlans amb ceba confitada i brandi. Com et quedes, Marc?
Home, salivant, perquè són uns plats que s'han instal·lat fa poc, no?, a casa nostra, l'11 de setembre, un nou projecte a Barcelona de restauració.
Doncs sí, aquests són alguns dels plats de la nova bodega Amposta, al costat de les Fonts de Montjuïc de Barcelona, una bodega de les de tota la vida, tradicional, on el producte és el gran protagonista. Segur que més d'un ja està salivant, eh?
Com jo.
També tindrem la recomanació del cuiner, amb l'Albert de Can Piqué, que ens recomanarà un restaurant del Vallès. Com el Vallès, no hi ha res. I, com sempre, acabarem el programa repassant la gastroagenda, avui una mica més llarga, perquè aprofitarem per parlar de la tercera ruta del vermut preparat de Barcelona, amb el barman Giuseppe Santamaria, i us proposarem també alternatives pels propers dies i recomanarem un llibre.
Doncs ja ho dèiem, molts continguts, moltes coses que passaran d'aquí fins diumenge en matèria gastronòmica aquí a Cercat, amb el Deixa'm Tastar. Així que, fetes les presentacions, amb el Xavier Lázaro, el control tècnic, engeguem els fogons i comencem.
La gastronomia al dia.
La xef Ada Parellada s'uneix per lluitar contra el malbaratament d'aliments novament també aquesta temporada.
Amb una cadena de supermercats organitzant un taller que porta per nom Junts Alimentem Solucions i en el marc de la primera setmana contra el malbaratament d'aliments impulsada per l'Associació d'Empreses del Gran Consum. Es farà del 24 al 30 de setembre. L'objectiu, recalcar la importància que té planificar la compra abans d'anar al mercat, i en aquest taller han ofert consells sobre com planificar la compra i els menús de la setmana per prevenir aquest malbaratament malbaratament. La xefa de Parellada ha sigut l'encarregada de preparar alguns platets per l'ocasió.
Aquesta setmana també s'ha celebrat el tercer Congrés Català de la Cuina a Barcelona.
Així és, s'ha presentat i s'ha fet anàlisi i debat al voltant de la gastronomia i la cuina. S'han tractat els factors que han fet possible l'èxit de la cuina catalana a nivell internacional, com s'ha arribat a la situació actual, sobretot, i l'objectiu, segons ha explicat Mario Rubiralta, director executiu del Congrés, és extreure conclusions que permetin continuar a l'avantguarda gastronòmica mundial i avançar així també cap a l'estratègia nacional sobre la gastronomia i la cuina, posant la mirada en l'horitzó 2025 i per aconseguir-ho treballar per aprovar doncs, la investigació científica, la investigació científica agroalimentària al sector de la restauració.
La cuina del celler de Can Roca aterra a Manhattan.
El xef Joan Roca ha viatjat a Nova York per donar una classe magistral als alumnes de l'International Culinary Center de la ciutat. Els alumnes van descobrir alguns productes i algunes tradicions com els calçots i les calçotades d'aquí a Catalunya, així com la importància també del territori i el compromís per la sostenibilitat. Roca va explicar algunes anècdotes familiars i va recalcar la rellevància que té a la cuina, l'entorn, el compromís amb la innovació, la memòria o la formació, peces claus del seu mètode creatiu, i també va cuinar alguns dels plats servits al restaurant Cipriani de Wall Street, una de les propostes en el marc de la gira de BBVA per cuinar a diferents ciutats del món.
I acabem amb l'Àngel León, perquè ha reunit amb més de 67 xefs per cuinar a favor de la sostenibilitat.
Un esdeveniment diferent per conscienciar i comprometre els xefs de la importància de la sostenibilitat com a concepte clau a la cuina. Entre tots els xefs nacionals i algun d'internacional també sumaven gairebé un centenar d'estrelles Michelin. Aquesta trobada, que ha batejat amb el nom de Despesques 2018, va reunir a xefs com Albert Adrià, Antoni Luis Aduriz, Paco Morales, Diego Guerrero, entre altres. El seu restaurant a Poniente, sota una carpa instal·lada a la riba, Estero, que s'anomena, on neixen i es crien llobarros i daurades perquè els cuiners poguessin pescar i tastar el producte posteriorment amb un esmorzar, d'aquí el nom.
Doncs aquestes són les cosetes que han passat en matèria gastronòmica, sempre el dissabte doncs, fent un petit repàs de quatre pinzellades perquè estigueu al dia. I nosaltres ja anem cap a la mostra de vins. Ens traslladem el que vam viure ahir amb la Sílvia Naranjo, el Jordi Alcubé, la Xènia, el Marc, el Jaume Folguera, és a dir,
tots
les persones que es dediquen al món del vi en el Deixa'm Tastar, a la Mostra de Vins de Catalunya.
Deixa'm Tastar. Comunicació amb inquietud gastronòmica a Cercat.
Doncs per fi ha arribat el dia, divendres, 38a edició d'aquesta Mostra de Vins i Caves de Catalunya, i acompanyat, Jaume, bon dia.
Bon dia.
Molt ben acompanyats per tots gairebé,
I tant.
Salvador Puig, director de l'Incavi, i els autors de la Guia de Vins de Catalunya, la Sílvia i el Jordi. Bon dia, nois.
Hola, guapa, com?
Hola, com esteu?
Avui serà difícil això dels micros, perquè clar, som 5 veus, per tant deixarem una mica també el protagonisme doncs, als que realment hi entenen.
I tant, per suposat. Però que val a dir també que ens ho van donar amb exclusiva fa uns quants mesos, que el farien aquí, al moll de Marina, sobretot, molt important, nova ubicació.
Sí, nou canvi d'ubicació, es fa el moll de la Marina, que és més o menys on te connecta el Port Olímpic i la Torre Mafra, és important, perquè qui no ho sàpiga doncs, es pot guiar una miqueta per la torre, que aquesta sí que es veu...
Entre mig de les torres,
des
molt
de la
fàcil,
platja,
molt
sí,
fàcil.
Un cop passes al pont, doncs com han anat aquests primers dies, Salvador? Com ho veus, aquestes primeres hores?
Arrenca bé, el lloc és fantàstic, és molt, 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 molt agradable. Aquests dies que ja han pronosticat que farà bastanta caloreta, tenim unes quantes hores de la brisa del mar que també refresca, o sigui que la ubicació també ens ha portat aquesta brisa i és un entorn fantàstic, ens fa molta il·lusió i apostem fort per aquesta nova ubicació.
Ojo, perquè són 1.600 metres quadrats, Sílvia.
Jo tinc moltíssimes ganes de veure què tal la gent, els barcelonins. Segur que de mica en mica se n'aniran assabentant, per això ho anem repetint, moll de Marina. I però crec que també probablement vindran moltes persones estrangers, perquè aquí també al voltant hi ha molts hotels, i espero que també ens acompanyin i d'alguna manera també coneguin els vins catalans, no?
Sí, sí, l'emplaçament és maquíssim, i tenim aquí unes vistes espectaculars, també les teníem a l'Arc de Triomf, però aquí encara potser més veient el mar,
sí.
I els 55 cellers, correcte, si no m'equivoco? 55?
Exactament, són 55, de totes les 12 DOs catalanes, de les denominacions d'origen catalanes. És una ocasió única aquí a Barcelona per en poques hores poder fer aquest recorregut vinic dels vins de casa nostra en un moment i gaudir de tots ells.
Jordi, tu que segurament has trepitjat moltes mostres de vins i caves de Catalunya, 38a edició, has trobat moltes diferències enguany?
Bueno, sobretot l'espai. L'espai és... Allà hi havia la monumentalitat de l'Arc de Triomf, que queda molt bonica, però aquí el que hi ha és aquest ambient mediterrani, la vista al mar, aquesta olor fins i tot de mar, que realment diu que aquests vins doncs, tenen una connexió amb tota la costa i amb tot l'ambient mediterrani, amb història i de tot. No? És, jo crec que parla molt més del vi català aquesta ubicació que no pas l'Arc de Triomf. Tot i aquell art noucentista que era modernista, que és molt maco, eh? Però crec que aquí tindrà més èxit a la llarga.
Vins orientats al Mediterrani, novetats en quant a emplaçament, però quines altres novetats podem trobar aquest any, Salvador?
Bé, aquí tenim diverses novetats en l'espai selecció. Tenim un nou vi de finca que acaba fa molt pocs dies que ha rebut el reconeixement. Ja són 7 els vins de finca que tenim reconeguts oficialment a Catalunya. I això és una, per nosaltres és una novetat destacable. A part d'això i de la nova ubicació, cada celler porta les seves novetats individualment, les explica, moltes vegades és el mateix elaborador que ho presenten als consumidors que s'atansen al seu estant. Per tant, el vi és una cosa molt viva, aquest sector és molt viu i, per tant, cada any hi ha coses noves que ens venen a explicar.
L'espai selecció, per això, la gent com hi pot accedir? I què ha de fer per venir aquí? Ha de comprar un tiquet especial? És el mateix tiquet que amb la copa? Com funciona?
Funciona diferent. Aquí hi ha una targeta com si fos una targeta de crèdit que s'adquireix en les mateixes guixetes de l'entrar i llavors amb aquesta targeta pots anar-te passejant per les diferents màquines que tenen ja els vins a la temperatura adequada i tu mateix pots anar tastant o si vols tenim els nostres experts en aquest espai que et poden aconsellar, els hi pots preguntar una mica les característiques d'un vi o un altre i ells també t'acompanyaran a l'elecció en aquest espai.
No, jo diria, perquè nosaltres estem, li hem de dir, estem a l'espai nosaltres. Estem aquí s'està molt fresquet i aquest tiquet que aquesta targeta que pots comprar et pot durar tots els dies. Per tant, si la compres i acabes fins al dilluns, que s'acaba la mostra, tens temps de gaudir-ne i acabar-la, no?
Sí, però jo crec que es farà curta, perquè a la mida que vas exaurint la targeta
ara.
Perquè d'un vi te'n vas a l'altre
la
curiositat
et va
portant, no? Probablement hauràs d'anar a buscar-ne més d'una a la guixeta si vols realment i t'agrada les persones que
aquest,
els agrada.
Aquest espai és un poblet, estem entrant dintre del poble del vi català, perquè ja només l'entrada, i animo a tothom que la vingui a veure, sembla que passis, saps, a dintre d'un poblet, sí. Que hi ha l'espai, a davant hi ha la botiga per comprar tots els vins que puguis trobar, etc.
Correcte, també important. Les persones que puguin tastar aquests vins i els hi pugui agradar molt, poden també comprar-les a la botiga que hi ha aquí al costat mateix, oi?
Efectivament. I fins i tot, quan han parlat amb un dels expositors, si aquest expositor li ha explicat un vi, li ha fet gràcia un vi, també pot fer un descompte. A la botiga pot trobar un descompte que el mateix expositor doncs, li dona peu a obtenir-la.
N'hi ha prou amb 4 dies, Jordi? Perquè, és clar, avui dia 21...
No, però jo crec que la gent ja és prudent i ja ve una mica... No sé com surten d'aquí, vosaltres ho sabreu millor que jo, però és molt possible que hagin de sortir agafant el metro, perquè realment aquí hi ha molta cosa que tastar, no?
A veure, precisament perquè puguin trobar el metro no només per l'horari, sinó perquè no es perdin, tenim clar que la mostra és una activitat de dia, no és una activitat nocturna, per tant l'horari és de 12 del migdia fins a les 8 del vespre per adquirir els tiquets i fins a les 9 hi pots continuar estant. Però no és una activitat que sigui de cara a la nit. Això després cadascú es divertirà de la manera que...
No, clar, que comprin les ampolles i segueixin la festa fora, clar. No, sí.
I que al final l'emplaçament està molt ben connectat.
I tant. Però parlem de més novetats. Hi ha també moltes iniciatives solidàries, correcte?
Correcte. Sempre ens ha agradat a la mostra no deixar de pensar o no perdre de vista que sempre hi ha motiu per ser solidari, sempre hi ha gent que malauradament no pot gaudir com nosaltres i festejar de la mateixa manera. Cada any busquem un objecte que la gent pot adquirir, els fons que recolleixen, també complementats amb els del propi Incavi, i de Prodeca, doncs això ho destinem, cada any elegim una destinació solidària. En aquesta ocasió, i inspirats també per l'emplaçament, el que recaptem anirà a Open Arms, a Proactiva Open Arms. Estem a la Mediterrània, la Mediterrània ens dona moltes notícies, moltes bones, altres no tantes, i aquesta és la... Aquest és l'objecte. Estem parlant de dos objectes que es podran adquirir. Un és un barret. A més, com que fa sol, aquests dies farà sol, segur que també serà útil.
Tindrà la seva funcionalitat.
Tindrà la seva funcionalitat. I després el que ja és tradicional, la xapa de cava pels col·leccionistes. Cada any fem una edició diferent. Aquest any és molt grogueta aquesta xapa, i també a part dels col·leccionistes que ja esperen el diumenge per poder adquirir i anar fent créixer la seva col·lecció, tothom qui vulgui contribuir també d'aquesta manera adquirint aquesta xapa també va destinat al mateix Fons Solidari.
Salvador, explica'm una mica la distribució d'aquesta mostra i a l'espai on som, a l'espai Selecció també.
Sí, just quan ara estem imaginant-nos un viatge virtual, ara hem travessat les dues torres, la Torre Mafra i l'Hotel Ors, ens trobem l'entrada de tot l'espai de la mostra, tenim una entrada, un petit cartell groc que diu 38a, mostra de vins i caves, i al moment d'entrar tenim les dues sales de tast a dreta i a esquerra, l'espai Selecció, que és aquest espai que ja hem comentat, també en aquesta entrada hi ha la botiga, on un cop tastat els vins i descoberts, doncs la gent pot anar a la botiga i adquirir tots els vins que li facin gràcia, li facin peça i li hagi agradat de conèixer. També a l'entrar veurà que hi ha un estand d'enoturisme que sempre ens acompanyen a la mostra i és una manera de tenir una bona informació per activitats al llarg de l'any relacionades amb l'enoturisme.
Que no s'acaba només amb la mostra.
No, això continua, evidentment. I després hi ha tot l'escampall dels diferents expositors, aquests 55 expositors de les diferents DOs, i al final de tot hi ha un espai que també ens pots asseure per allà, pots disfrutar una estona amb la fresqueta del mar i passar una bona estona comentant totes les jugades que un vulgui i també els vins que ens acompanyen.
Parlem d'aquestes aules de tast. Hi haurà diversos tasts al llarg de tot el cap de setmana i fins dilluns?
Sempre organitzen molts tastos. Jo crec que al mar jo vindré algun, que ja tinc, però al mar s'ha preparat molt xulo tots els tastos. Per tant, explica'ns a veure si jo me'ls apunto.
Bueno, el Jaume s'ha preparat...
Ai, el Jaume, perdó. És que ja he begut dos copetes, no li digueu a ningú.
No, a veure, en diferents tastos de diferents bodegues on han pogut presentar doncs, els seus vins, però també el propi Incavi també en fa alguns amb maridatges, també. Com, per exemple, un maridatge per exemple amb formatge i vi. Formatges, evidentment, suposo, també de la nostra terra.
Sí, home, tota la gastronomia que hi ha aquí és producte de proximitat artesanal, amb la idea de que acompanyi, de tenir uns bons acompanyaments dels vins d'aquí. Llavors, aquí hi ha totes les variants dels maridatges. Tradicionalment, el tema del formatge, això la Sílvia i el Jordi segur que tenen molt a dir, semblava que tenien un bon acompanyament amb els negres, això també són coses que van canviant.
Sí, coses que... El que passa és que abans el formatge, de veritat, és que te neteja, omple molt la boca, no? Sí. I al principi d'això, de que no te la den con queso, ve d'aquesta història, però avui en dia ja ni els formatges són com els d'abans, vull dir, es troben amb molts matisos i els vins el mateix.
També hi ha tastos, perdó, per iniciar-se al món del vi, per aquests doncs, que vulguin encara entrar per primera vegada en aquest món perquè algú els expliqui més coses, també en podem trobar. També podem trobar un tast de vinyes i oliveres, això vol dir, també tastarem olis, també?
No sé, mira, això és una sorpresa que tinc curiositat per anar a veure aquest tast en què consisteix. I també hi ha altres tastos també curiosos, la innovació, la imaginació dels cellers. Hi ha un tast que jo he tingut ocasió de participar-hi una vegada, que és molt curiós, i em va agradar tant que ara us explicaré una anècdota. És un tast de vi amb pintura.
És un tast... Vi amb pintura?
Sí. És un tast que, mentre l'elaborador va explicant el seu vi, hi ha un pintor que va fent un quadre, i acaba el tast i acaba el quadre. I aquest quadre després el pots adquirir al final. A casa meva tinc un quadre que m'agrada molt d'un tast com aquest.
És que al final són dues mostres artístiques, gairebé.
Bueno, de fet, sí. Havia més la inspiració d'un anòleg o d'un elaborador i què li suggereix això a un artista, no? Jo ho trobo una mica eteri, però sí, sí.
Bueno, a mi em va semblar molt, molt imaginatiu. També hem vist tastos amb música aquí mateix, a les sales de tast.
Sí.
En definitiva, és el món de la cultura.
Sí,
sempre destaquem això, que sí. El vi és cultura i, per tant, marida bé, combina bé en totes les expressions artístiques, la literatura, la poesia, la pintura...
Correcte,
tot
correcte.
El que t'inspira.
Jo soc més analític, ja ho saps. Sí. Ja em coneixes.
Llavors, també diumenge tenim dos coses curioses. També tenim una presentació també de la Garnatxa Valenta. Què és això de la Garnatxa Valenta?
Sí, és una altra iniciativa solidària. En aquest cas, està organitzada per Terra de Garnatxes, que és una associació d'alguns cellers que estan especialitzats en la garnatxa, i entre tots ells cadascú porta una quantitat de garnatxa, embotellen aquesta garnatxa que l'han elaborat entre tots ells, i tot el que recapta també és amb una finalitat solidària,
que és cap a l'Hospital dels Nens de Sant Joan de Déu,
efectivament,
per qüestions relacionades sempre amb el càncer infantil.
Jordi, al final, amb tots aquests anys també que s'han fet la mostra, heu pogut escoltar doncs, el feedback de la gent que ha visitat aquí la mostra, i de realment, pels tastos, si hi ha algunes preferències. La gent demana aquestes classes, aquests tastos, aquesta divulgació del vi, que cada cop la gent té més interès?
Nosaltres ho hem notat alguna vegada que hem fet un tast aquí. Realment hem pogut copsar fent preguntes una mica incisives també, exactament quin era el grau de coneixement de la gent, no? És un tipus de pedagogia que a mi m'agrada molt fer, no? Quan es fa des del punt de vista del celler, doncs és una cosa més dirigida. Si la fas així, una mica més oberta, t'ho passes molt bé. I aquí em consta que ja s'està fent això una mica dins d'aquest estil, no? Parlar molt més de vi català que no pas d'una marca concreta, que de fet és del que parla la mostra.
Però segur que molts dels oients que ara ens estan escoltant es pregunten: ostres, però aquests tastos o aquestes classes de vins són per tots els públics o són per gent entesa?
Bàsicament es fan per tots els públics. Ja sabem que aquí ve professional, però el professional que ve, doncs, potser si està una estona un tast, però el que es doni un tast, doncs, probablement ja ho tindrà vist. El destí bàsic d'això és la divulgació i és el públic base, és el públic de carrer, el consumidor més bàsic que hi hagi al mercat directament.
I retornant una mica al fil de coses a fer, de les activitats que podem fer, també en tenim una que és la presentació del Winemakers Lab. Què tenim aquí? Una oportunitat per fer vins nosaltres mateixos?
Sí, és que el món del vi dona per tantes experiències i tantes coses que no s'acaba mai. Efectivament, hi ha una iniciativa per gent aficionada al vi, que no només li agrada tastar-ne i elaborat per altra gent, sinó que, per què no, tenir la seva pròpia microexperiència com a vinicultor. I això també és una iniciativa nova, divertida, i que forma part d'aquesta cultura del vi.
Important recordar, Jaume, tots aquests tastos que hem anat anunciant, quan es fan?
Mm-hmm. Aquest que hem comentat, per exemple, del Winemakers, es fa el diumenge a les 8 del vespre.
Per tant, demà.
I la presentació de la Garnatxa Valenta, em sembla que és a les 12 del migdia.
Diumenge.
El de la Garnatxa Valenta.
Mira, us dic el que heu de fer. Va. Jo ho tinc davant i, si voleu, ho llegeixo. Perquè he agafat el fulletó que hi ha de la 38a mostra de vins i caves i està tot explicat. Per tant, la gent, què ha de fer? Sí, no ho penso dir, han de venir aquí a agafar el fulletó i llegir-ho.
No, és que és el que anava a dir.
Veritat, que vinguin, que vinguin.
És que hi ha tantes activitats aquests dies que no es poden memoritzar. O sigui que realment tenim una guia perfectament editada, que el primer que ha de fer un visitant quan arriba aquí és anar a l'estand d'organització. Allà pot obtenir, i a les guixetes també ho pot tenir, la guia completa, que tens totes les normes de la mostra, tots els horaris dels tastos, els vins que hi ha... O
sigui, si no, des de casa també. Podem agafar-ho des de la pàgina web de GenCat, també, amb l'Incavi.
Evidentment. Tot
però
des
fixa, i així, a tall d'exemple, un que a mi m'agradarà molt venir, de les 17 a les 17:45 de dilluns 24, hi ha un tas de varietats autòctones, passat present i futur.
Com no podia ser d'una altra manera.
Fet pel celler Badal, que està fent una feina fantàstica pel que fa a totes aquestes varietats que estan tocant, que és garnatxot, punxó fort,
mandó,
sumoll, totes aquestes coses que realment el Valentí, el Ramon i el Miqui estan fent una feina absolutament brutal. Jo aquest no me'l perdo.
Tu, Sílvia, quin és el que no et perds?
Jo, si us dic la veritat, no sé quin aniré, però jo sé que ara me'n vaig a veure els cellers a donar una volta, demà hi tornaré, demà passat hi tornaré i ja hi podré anar tot on vulgui, però jo m'estan esperant aquí perquè digui hola.
Bueno, ens estan esperant també nosaltres, anirem a donar una volta per la mostra, a veure què tal. Salvador, moltíssimes gràcies i a veure què ens trobem per aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut també aquí en aquest espai tan fantàstic de la mostra i a disfrutar, que ho gaudiu molt.
Doncs vinga, som-hi plegats.
Un plaer, fins la propera.
I passejant per la mostra, com era d'esperar, ens vam trobar amb les autoritats. Vam parlar amb la Teresa Jordà, consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb ella vam creuar algunes paraules. Qui sap si d'aquí uns dies també la tenim aquí al programa. El deixa'm tastar. Consellera, què implica el canvi d'ubicació de la mostra per la ciutat de Barcelona, tornant a la mostra de vins?
Doncs implica bàsicament tornar a les festes de la Mercè, aquesta d'entrada, que jo crec que és important. No vol dir que l'antiga ubicació fos una mala ubicació, ni molt menys, però jo crec que hi havia, doncs, la Maroteca ens explicava que quan estàvem a les festes de la Mercè, doncs també el vi està vinculat a la festa major, està vinculat també a la ciutat quan pròpiament també descansa i la gent passeja i frueix i gaudeix, etc. No ens semblava que era una bona oportunitat, per tant veurem, ara no hi ha xifres i l'anàlisi l'haurem de fer quan s'hagi acabat la mostra, però en qualsevol cas contents de poder tornar per les festes de la Mercè, no? És allò de dir, el vi català torna a la capital del país, el Cap i Casal, per les festes de la Mercè.
Hem començat avui unes hores de passejada. Quin és el balanç?
No he passejat perquè només d'arribar m'heu fet venir aquí. Escolta'm, a contestar les vostres preguntes.
Xènia, la convidem i que ens expliqui quines seran les conclusions.
Ara. Us explico les conclusions quan em convideu al programa. Moltes gràcies.
Gràcies.
On dinaries avui?
Hola a tothom, sóc l'Albert de Can Piquer i normalment quan no estic a casa meva, el restaurant que ens agrada visitar, veure, perquè som amics, perquè es menja molt bé, és Ca l'Esteve de Castellbisbal. Últimament, com sabeu tots, el Xesco s'ha especialitzat en arrossos, però realment dins de la carta sempre hi ha sorpreses i es menja superbé. Qualitat, preu, ho té tot. Bon servei, bona atenció i el lloc és espectacular. Bueno, espero que us agradi.
Deixa'm tastar amb Marc Orozco i Xènia Rosell.
I continuem amb més Deixa'm tastar, més cuina, nova bodega Amposta, una autèntica bodega del segle XXI, que han reformat quatre socis vinculats al món de la cuina i la restauració. Ells són en Josep i en Jordi Barragán, dos germans del barri de Poble Sec, on han viscut tota la vida, que s'encarreguen del producte als fogons, el xef Xema Martínez, i a sala el Julio Fernández. Una bodega que ha obert fa només 10 dies, amb llibres antics i fotos en blanc i negre a les parets, d'aquelles de tota la vida, del barri, que conserva el que un dia va ser la barra i la nevera d'aquell antic local. I quins plats? Croquetes de pernil ibèric, ous trencats amb carxofes i panxeta ibèrica, unes patates braves d'aquestes de llagrimeta, eh? Són només alguns dels plats d'aquesta nova oferta que engeguen tots quatre amb moltíssima il·lusió. Cuina de xup-xup i de sucar i pa. Voleu saber com sona la bodega en posta actual? Som-hi!
Jordi, això està ple de gom a gom, eh?
Doncs sí, per sort hem tingut una bona arrencada. Esperem que segueixi així i que tinguem sort.
L'11 de setembre, molta gent ho recordarà per la Diada, altres per les Torres Bessones, però vosaltres va ser el dia d'inici.
Evidentment, va ser un dia molt maco per fer l'arrencada i per sort vam tenir molta afluència de públic que ens va venir aquí a veure i a felicitar pel nou projecte. i per sort doncs, està tenint molt bona rebuda.
És un projecte de quatre socis, tu i el teu germà l'hem donat vacances avui, eh? Està ja
avui
dormint.
Avui sí.
I també tenim el Julio. Julio, què tal, com estàs?
Bona nit, molt bé.
I el Xema, que és el cuiner.
Bona nit.
La veritat és que no sé com va néixer una mica la història, si va ser els germans, el Josep i el Jordi, que us van liar una mica amb aquesta aventura, no sé, bueno, Julio, en el teu cas, com va ser?
Yo creo que bueno, fue un proyecto de hace muchos años y al final es una idea que surgió hace, no sé, 3-4 años y al final pues salió este local y al final en diciembre dijimos, bueno, pues pa'lante y ha sido así.
Jo per mi el més important és la confiança que podem tenir, a part que tots quatre som treballadors, tots quatre hem nascut des de la humilitat del treball i junts pues, bueno, no som inversors sinó que som treballadors. Nosaltres, cadascú té la seva feina, però nosaltres remem junts a dintre aquest projecte, no? Per una banda, el Jordi aporta tot el que és la part de l'obrador, amb la seva experiència, a base de la cuina de producció, de croquetes, tot el tema dels canelons, la cuina de les receptes tradicionals. El Julio té tota l'experiència de més de 30 anys d'ofici a nivell de gestió de tot el que és el restaurant, de tota la seva funcionalitat. I, bueno, i la meva, encara que sigui curta, pues, bueno, dintre de la meva experiència, pues, aportar les tècniques que estan avui en dia, no? Però amb una solera, amb un local molt antic, amb una cuina al carbó, amb tot portat al tema dels vermuts, i bueno, portat sota la meva experiència, no? Pues una mica lluitant i remant tots quatre a la mateixa velocitat.
Jordi, explica'ns per això una mica aquests inicis que van néixer de casualitat.
Bé, això, aquesta bodega era de la senyora Pilar, que era una veïna d'aquí, del barri Font de la Guatlla.
És un edifici bastant antic, hem de dir.
És un edifici que és de principis de segle, que de fet és anterior a la plaça Espanya, anterior a la Font de Colors. És un edifici bastant antic, que el que s'ha fet ha sigut, a part de reforçar l'estructura, ha sigut modernitzar-lo per poder fer doncs, la cuina que nosaltres considerem que volíem fer aquí.
Parlaves de l'antiga mestressa.
L'antiga mestressa, pràcticament m'ha vist néixer tant a mi com al Josep, que som els que som del barri de tota la vida, i amb molta il·lusió ens va oferir el local i de seguida vam pensar, evidentment, amb els altres socis, tant amb el Xema, perquè ens portés, evidentment, la part potser més important, que és la cuina, com amb el Julio, que ens ajudés amb tot el tema de sala, que, evidentment, és igual important, i nosaltres afegint la nostra experiència amb tot el sector de la cuina de producció i del servei d'hostaleria, que ja fa força anys que també ho estem treballant.
El local és força nou. A quines coses, per això, després de les obres, s'heu conservat?
Sobretot, les senyes d'identitat són la barra, que és una barra que segurament té 60 o 80 anys. La nevera, evidentment, és una senya d'identitat que ningú es perd, perquè és la típica nevera de fusta, que també exactament no tenim la data dels anys, però evidentment també en té molts, i sobretot hem restaurat totes les bigues originals de l'edifici, que com és un edifici antic, evidentment té totes les bigues de fusta originals de l'edifici.
A partir d'aquí doncs, ens trobem una oferta gastronòmica que el Xema doncs, l'ha introduït una mica. Òbviament estem en una bodega, per tant les croquetes no hi poden faltar, les bombes tampoc, a més una bomba força diferent, en aquest cas, amb un melós de vedella, les patates braves, també molt originals, amb un sofregit casolà, els bunyols, però també donar-li un toc diferent, oi, Xema?
Sí, bueno, el primer és el producte, entendre el producte i treballar-lo d'una manera ètica, no? És a dir, pues, la bomba pues, s'agafa el meló, es fa un rostit, s'agafa la galta i es cuina molt i després es desfà, es fa un nucli, es congela i després fem la bomba amb una patata que també fem un puré i després ho passem per farina, ou i panko, que és un parrellat japonès, ens queda cruixent i amb tot el suc del rostit prensem, fem una salsa i és la base d'aquesta bomba, no? És un dels plats, però així tots, és a dir, patata brava, doncs pensem, dues estacionalitats, estiu, hivern, agafem la patata d'estiu quan toca l'hivern i la d'hivern quan toca l'estiu, i a partir d'aquí un tall panadera, ben putxat, amb un bon oli, ben fregit al passe, i després doncs, això, un alioli que sigui molt suau, amb blanquejat l'all, i després un sofregit casolà, una miqueta d'all, ceba, tomàquet, vi blanc, i a cuinar, i després el picant que li afegim amb un xipotle, que és un picant fumat, un poc refumat. així tota la carta.
Ja escoltem que tenim molts recursos, després tenim, també entrarem a parlar d'algun altre plat. Julio, quins són els que estan sortint més? Que a la gent li agrada aquest petit feedback que tenim de dues setmanes, més o menys de 10 serveis no, que portem, no sé a la gent que diu, què t'explica?
Bueno, yo creo que la brasa es lo que más, quizá lo que más estamos teniendo con el Josper. Al final es un tema de los escamarlán salen mucho, la gamba también y luego la carne. Yo creo que la carne es uno de los platos estrellas. Y bueno, luego el resto más o menos la gente va probando la ensaladilla, croqueta, un poco lo típico de... Bueno, porque le hemos querido dar también un aire como de vermutería de toda la vida. Entonces yo creo que la ensaladilla, la croqueta, todo este tipo de cosas, la gilda, que parece una cosa como medio olvidada, pues también está saliendo... Yo creo que la gente va probando. Tampoco tenemos un plato ahora mismo súper definido, de estrella, pero que yo creo que la gente al final va probando bastante.
¿Qué no puede faltar, Chema, en una vermutería bodega como la que teniu vosaltres ara mateix?
Anchovas, anchova doble cero, cantàbric, saitó cuinat a casa, gildas, una miqueta de pesca salada, amb salmó fumat, moixama, unes bones ametlles salades, un combinat amb les millors conserves que hem trobat de moment i després uns combinats vegetals. La part de la brasa, tapes i platillos. Platillos guisats de tota la vida, les tapes, pues, un guinyo a totes les tapes que ja coneixem a nivell nacional. I després pues, la brasa adaptant-se pues, això, pues, a una bona carn, un bon peix, tot fresc. Per exemple, un plat que està demandant molt és la ventresca, la gent està repetint amb la ventresca tonyina. La ventresca tonyina a la brasa amb mojo picón que fem, una miqueta d'enciam, pues, és un plat que ara mateix qui ho prova repeteix. I després tot el tema de la carn, com comentava el Julio, que gràcies a aquesta màquina que tenim, a aquest forn de llenya, pues, millora molt.
Com és que tenies tan clar el tema de la brasa de portar un Josper?
Per la cuina al carbó, tornar als orígens amb una bodega. Vull dir, no... lliga tot. Igual que lligo en plat de callos, igual que lligo en fricandó, lliga la cuina al carbó 100%. Vull dir, des d'una gamba fins a un ou ferrat fins a un tall d'entrecot. Vull dir, tot suma.
Jordi, el Xemo té molt clar, eh? La cuina veiem que el concepte, el que vol vendre, com el vol cuinar, això té super, super clar, eh? No sé si et va costar més potser de convèncer a l'hora de que entrés a formar part del projecte o no, perquè veiem que és un cuiner que té tot molt clar.
Home, sobretot tant el Josep com jo, el Julio potser es va afegir una miqueta després, sí que és veritat que teníem clar que si obríem alguna cosa tenia que ser amb el Xema. Primer per amistat, segon perquè sabem que per nosaltres és el millor, evidentment, si no, no estaríem nosaltres, i sincerament perquè
no passis el
ens,
menys,
ho, ens ho fa
no,
molt
no,
fàcil.
No,
ens estimem molt.
Jo crec que la clau, a part de que ens puguem piropear i tot, és el respecte. La base del respecte i la feina constant cada dia. És a dir, ara perquè estem aquí, estem a l'entrevista i podem dir que tot és... Que és molt bonic, però jo porto molts anys treballant amb ells i és constància. Porto molts anys treballant amb el Juli i és constància. I la humilitat, la constància i el sumar, pues al final fan que humildament, molt, molt poquet a poquet, hem pogut fer això. Vull dir, i seguirem igual amb la mateixa esperit. Constància, treball i no baixar la guàrdia.
La relació neix quan el Xema treballava amb l'Albert Adrià, no, a l'Inòpia. A partir d'aquí vosaltres també us encarregueu de fer una distribució de productes i aquí neix aquesta relació.
Sí, va ser... El Xema va ser el primer cap de cuina que va tenir l'Inòpia. Des d'allà ens vam conèixer, nosaltres va ser també quan vam començar a treballar amb l'Albert Adrià i ens van encarregar pues, fer alguna a la cuina de producció, alguna elaboració per ajudar-lo. I la veritat és que estem encantats i només podem dir coses bones i donar-li les gràcies perquè arrel d'això, doncs, a part de conèixer el Xema, pues, també hem pogut accedir a moltes altres feines i altres clients que ens han vingut després a tots a darrere.
Clar, aquesta cuina de producció també és molt important per a aquest projecte perquè la cuina és molt, molt, molt petita, tenim el Josper i pocs recursos més a nivell logístic i per tant molta cosa es cuina també amb aquest petit obrador que tenim.
Sí, exacte. Aquí el que hem fet ha sigut dos cuines, una cuina vista que dona a la barra, una cuina interior per fer potser les coses... més
fritures,
de fritures,
les coses que no són agradables
exacte, i després evidentment tenim el suport de la nostra cuina de producció i al final es podria dir que hi ha com tres punts d'elaboració, dos aquí amb el local de la bodega i després el suport de la cuina de producció.
Amb el Josep parlàvem també de la importància una mica de la distribució del local, no solament la part de cuina del Josper, d'aquesta cuina de producció tan important, sinó de com heu distribuït també els espais.
Bueno, això ha sigut una miqueta que, la veritat, no sé com ho hem manegat, però sí que ens ha quedat força bé. Hem fet allà a dalt una sala que podria ser, es pot fer servir com una sala per augmentar la capacitat de lo que seria el menjador, o també pot ser un reservat per fer diferents tipus de o festes o reunions de feina.
I menús potser més llargs també.
Evidentment, també es poden fer uns menús degustació que sempre la gent, sobretot, doncs li poden agradar més.
Estan sortint molt, Julio, els menús degustació?
Sí, estan sortint molt bé, la verdad es que yo creo que es uno de los, bueno, quizá de la estrella de la
semana. És contundent, el preu està molt bé, perquè són 25 euros. Això el Xema també té molt clar com han de ser els escandalls i com han de ser les racions perquè surtin realment els números, però és un preu molt competitiu en un menú degustació que és llarg i que està molt ben aconseguit.
Bueno, yo creo que al final lo que quiere Xema es que la gente, y todos, es que al final la gente quede contenta y la gente vuelva, porque al final la venta, si no, no tiene sentido, si la gente no vuelve. Y yo creo que al final también a veces un poco la satisfacción del cliente es lo que al final te acaba de que la gente vuelva, tengas gente y vayas haciendo un poco. Esto al final es una carrera muy larga. No, acabamos de abrir y esto es una carrera.
Està clar que sí, eh? Això acaba de començar el seu recorregut, el seu camí, a una bodega que respecta molt l'esperit tradicional, però no sé si podem estar parlant d'una bodega del segle XXI, no? Sobretot per aquesta cuina, aquests sabors que sí que són tradicionals, però amb molts recursos moderns, Jordi.
Sí, evidentment. Al final està clar que tot el que són pues, conserves, tot el que són anchoves, tot això és algo que no, és atemporal absolutament, però evidentment també tens que fer un suport amb altres tipus de recursos que evidentment la cuina moderna et donen. Però és el que busquem, aquest mix que ens pugui donar l'èxit.
De quina persona de vosaltres va ser idea el fet de posar llibres aquí? Perquè veig que tenim uns quants llibres.
Això ha sigut bàsicament el Xema, però bueno, evidentment tots hem aportat una miqueta al nostre gra de sorra.
Són força curiosos, Xema. Per exemple, aquest és el Libro de l'Arte de Cocinar. Aquests llibres
són llibres que ens van regalar, pues, sobretot a l'època de l'Inòpia, no? uns clients del barri de Sant Antoni que tenia una parada de llibres i tots els llibres antics sí que me'ls anaven regalant i bueno, aquelles coses que dius, bueno, algun dia us sortiran a la llum, pues, bueno, aquí estan perquè la gent els pugui veure i a part que són xulos perquè són edicions, són limitades i bueno, són molt antics, la veritat. Però les receptes són les que fem nosaltres aquí, vull dir, producte, temporada, guisats, platillos, molta sopa i bueno, sobretot això, la base del xup-xup.
És que és força curiós el llenguatge, per exemple, aquest que he agafat, el Libro de l'Arte de Cocinar, no? Com t'introdueix, m'ha cridat molt l'atenció quan estàvem menjant, que a més et fa com un imperatiu, no? Mezclaràs bien 11.5 de clavo i otro tanto de canela, no? Además tendrás hecho un caldo de cordero, no? Et va avisant, no? És com el futur, no? T'està llegint, además tendrás hecho esto, tendrás que hacer lo otro, està força curiós, si més no, pel client.
Molt curiós, molt curiós.
Jordi, amb el Josep teníeu clars quins eren els productes que no podien faltar a la vostra carta per l'experiència aquesta que heu tingut de temps doncs, tractant amb els millors?
Home, evidentment hi ha les bases que, com abans hem comentat, d'una bona croqueta, una bona bomba i, evidentment, tot el que són el que és pesca salada, evidentment, això tenia que estar, evidentment, complementat amb una mica de llauna bona, que això, si vols tenir, a part del restaurant que fem, una mica de vermuteria, té que tenir aquests elements indiscutiblement. Encara així, tenim que reconèixer que sobretot el Josep i el Xema han sigut els que han elaborat tota la carta i sobretot entre ells dos han fet un bon tàndem per aconseguir algú que estigués bastant equilibrat.
Llibre del Corpus i el Sense Oví, però sobretot el Corpus del Cuinacat, a respectar producte de temporada i sobretot pues, la tècnica, no? Un pa amb tomàquet és un pa amb tomàquet i un estofat és un estofat, un guisat.
Hi ha hagut plats de prova-error, plats que heu provat i al final doncs, no han acabat sortint?
Bueno, gràcies a tot el mes d'agost vam estar fent proves i vam estar treballant a l'obrador perquè, bueno, coincidint, no?, que molta gent estava de vacances i tal, i vam començar pues, a fer aquests escandalls, aquestes bases, totes aquestes receptes que ara serveixen, no?, de la guia de tant a la cuina de producció com a nosaltres per acabar plats. I, bueno, la veritat és que ho teníem molt clar, eh? No és, hem anat amb una russa que ja sabíem que havíem d'afegir-hi alguna cosa més a la salsa perquè fos la nostra però molt, 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 molt normal, eh? Vull dir, no, sense...
Al final, si el producte és bo, no?
Sí, sí, les, per exemple, tenim unes potxes de la Rioja, la primera posta, amb una salsa verda, amb cloïsses, que siguin gallegues, la primera, i bueno, molt, molt producte que al final una gamba vermella, si és fresca, ficada al jospen amb una miqueta de sal i algues, vull dir, no hi ha secret, o un bon filet, o un bon entrecot, o uns bons escamarlans, vull dir, al final és anar a comprar, fer l'esforç d'anar a comprar, conèixer el producte, anar a mercat i cuinar-lo com s'ha de cuinar, respectant el producte. Un rovelló, pues, es cuina a la brasa, al seu punt, igual que un escamarlà o una gamba. Vull dir, al final és qüestió d'estar molt atent i sobretot comprar i anar a mercat i mirar. Vull dir, jo... És el que he après de l'Albert, sobretot, tota l'època de l'Inòpia, d'anar a comprar cada dia a la boqueria, i que, bueno, ara que tinc el meu restaurant, pues, ho puc tornar a fer i gràcies a Déu, saber comprar i comprar bé et permet, pues, això, jugar amb uns preus molt més ajustats i després, doncs fer el que t'agrada, no? Cuinar el producte i sense gaires complicacions.
Cuinar el producte de guisat amb un bon xup-xup i a continuar sent el rei del Josper. Moltíssima sort, per aquest projecte, aquesta bodega Amposta, que acaba d'arrencar a la ciutat de Barcelona fa uns quants dies, amb molt pocs serveis, però que ha començat, doncs, amb molt bon peu. Moltíssima sort, Josep, Julio i Xema, per atendre'ns també.
Gràcies.
I moltíssimes gràcies.
Gràcies.
El porro del Baix Llobregat presenta un aspecte lluent i és allargat i amb les fulles d'un verd viu. El seu gust suau i dolç el fa molt versàtil a la cuina, ja que es pot incorporar en tota mena de plats.
@ Deixa'm tastar. Segueix-nos a Facebook, Twitter o Instagram.
Uns minuts encara de Deixa'm tastar, que resten per acomiadar-vos i dir-vos que fins demà. Però tenim la gastroagenda, aquelles activitats gastronòmiques preparades, i a més avui amb una mini entrevista, com tot seguit escoltarem, oi que sí, Xènia?
Sí, comencem de manera diferent. Com us hem avançat al principi, escoltarem la xerrada que vaig tenir amb el barman Josep Santa Maria, brand manager de Cinzano, per conèixer en detall com serà la tercera edició de la Ruta del Vermut, preparat per començar, a més, serà el proper 4 d'octubre, i que al llarg de 10 dies es podrà gaudir, doncs, d'aquesta ruta concurs gairebé per descobrir, doncs, quin és l'establiment que millor prepara el vermut al barri de Sant Antoni de Barcelona. Què és això del vermut preparat? Sabeu com s'elabora un vermujito? L'heu tastat mai? Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Tercera ruta del vermut preparat Cinzano a Barcelona. Què és exactament això de vermut preparat?
Bueno, un vermut preparado simplemente es una mezcla muy fácil de preparar en cualquier tipo de vermutería, donde a una base de vermut se le añade otro tipo de ingrediente, elemento de baja cantidad, per darle un pizzico de picardía.
¿En qué consistirá esta ruta del vermut preparat?
Esta ruta consiste en principalmente... en proponer una versión de un vermut preparado, muy tradicional aquí en España, principalmente al norte de Italia, y aquí en Barcelona tendrán que crear un vermut preparado, una mezcla de autor, y poder promocionar en su local.
Una ruta que durarà fins a 11 dies, del 4 d'octubre fins al 14 d'octubre. Hi ha novetats enguany, perquè és la tercera vegada que es fa? Heu inclòs alguna coseta nova?
Claro, hay que incluir siempre algo de nuevo, es decir, preparar algo muy innovador, donde pueden utilizar tanto Cinzano clásico como Cinzano Premium 1757. Y ahí dejar un poquito flotar la creatividad y combinar no más de 4 ingredientes, donde el ingrediente principal tiene que ser de 2 a 3/3 de vermut, que es la base de estos vermut preparados.
¿Quines coctelerías participarán en guany?
Bueno, este año tenemos todo el barrio de Sant Antoni, así tenemos más de 20 bares. Vamos a hacer una ruta muy intensa, donde hoy empezamos con una formación donde pueden conocer más de cerca la marca Cinzano, que es uno de los vermutos más antiguos y más tradicional del portafolio Campari.
Imagino que vindran alguns coctelers, alguns barmans per aprendre doncs, a fer aquests vermuts preparats, però què els ensenyeu en aquesta masterclass? Quins punts haurien de tenir en compte a l'hora de fer un vermut doncs, preparat?
Bueno, principalmente vamos a enseñar, vamos a conocer qué es principalmente qué es un vermut y después vamos a enseñar cómo preparar una buena mezcla y cómo crear una nueva experiencia de sabores a nuestros clientes.
Perquè els oients sàpiguen una mica si els estan servint un bon vermut preparat Cinzano, quins paràmetres haurien de tenir en compte? Amb què s'han de fixar?
Bueno, principalmente se tengono que fijar nel ingrediente principal donde pueden elegir jugar non solo con el Cinzano rosso ma también Cinzano bianco e Cinzano dry, donde principalmente in esta mezcla tiene que potenziare il sabor del vermut. Principalmente este preparato tiene que ser al gusto de un vermouth y añadir otros elementos que puede ser un bitter, puede ser un licor, puede ser un sirope, puede ser una hierbas o puede ser una especias que le da el toque más de picardía a estos combinados.
La creativitat en aquest sentit juga un paper molt important, imagino.
Es muy importante, creatividad es muy importante. Los tres aspectos principales de un buen vermut preparado es la parte visual, después la parte olfativa y la parte degustativa, que son los tres puntos clave de un buen vermut preparado.
Com hi poden participar els qui vulguin doncs, apropar-se a aquesta ruta del vermut preparat Cinzano a Barcelona?
Bueno, simplemente se tengono que escribir este curso y después preparar su receta especial de autor donde, repito, el ingrediente clave hay que utilizar la dos a tres partes de Cinzano, que puede ser clásico o tanto 1757, y no superar más de cuatro ingredientes, proponer esta receta en su local a sus clientes. Y después hay una ruta del 4 al octubre hasta el 8 de octubre donde el jurado profesional va a hacer una ruta de los locales participantes, va a probar su vermut preparado y vamos a elegir los 6 finalistas.
Això t'anava a dir, funciona una mica com un concurs, hi haurà un jurat format per 3 persones doncs, relacionades amb el món gastronòmic i sobretot amb el món cocteler, valoraran una sèrie d'aspectes, com ara has comentat que direu doncs, a la masterclass perquè tots ells vagin preparats, però com serà aquesta puntuació? És important.
Principalmente vamos a puntuar la parte visual, la parte olfativa, la destreza, su creatividad y principalmente el gusto muy importante porque donde vamos a valorar que si este vermut preparado tiene su notas a vermut principalmente.
De tots aquests conceptes, potser quin és el que més valorareu amb més punts?
Aquí estamos hablando de un total posible de 100 puntos. Y bueno, la persona que más se acerca al concepto del vermut preparat, que es un vermut que tiene que ser una versión muy sencilla, a diferencia de un cóctel, que un vermut tiene que ser algo fácil de preparar, algo más creativo, una versión propia. Y está bien, principalmente, que el cliente puede valorar que està tomant un bon vermut.
Nosaltres l'any passat vam ser testimonis d'aquesta gran final, però pels oients del Deixa'm Tastar que no s'hi hagin pogut apropar doncs mai i no l'hagin vista, com serà aquesta gran final i quan?
Bueno, la gran final es el 11 de octubre aquí en nuestra Campari Academy de Barcelona, donde los 6 finalistas tendrán que preparar 3 de su vermut preparado delante de un jurado profesional en un tiempo de 8 minutos. Y la verdad, el gran ganador será la persona que podrá exprimir toda su creatividad y dar impactar el jurado.
Clar, al final oferiran la seva particular versió del vermut preparat, intentaran doncs guanyar aquesta ruta del vermut, però què suposa dins la cultura del vermut de la ciutat una ruta com aquesta?
Bueno, hay mucha cultura y mucha tradición aquí en Barcelona de tomar el vermut como aperitivo, principalmente al final, un fin de semana o los días festivos. Y ahora dar la oportunidad a cualquier local de preparar su propia versión de la casa, es el vermut estrella, el local estrella de Cinzano.
No desvetllarem més coses perquè si no perdria una mica la gràcia, però sí que demanaria, Giuseppe, per acabar una mica, a veure amb qui, amb Cinzano, quines receptes podríem fer de vermut preparat. Fes-nos salivar una mica.
Bueno, hay mucha receta clásica, la verdad, de un buen vermut preparado, decir como el famoso americano, donde a una parte de vermut le añadimos otro tipo de ingrediente como el bitter Campari. O el clásico marianito viene de la tradición al final de una base de un Negroni, donde a una parte de vermut le añadimos la ginebra, le añadimos el bitter Campari y también un chorro de zumo de naranja. Aquí tenemos nuestra versión de autor también, donde mezclamos el vermut con una parte de Cinzano, una parte de Appleton Estate, que es un ron, dos gotitas de marasquino, y también lo servimos con nuez moscadas. Otras también se puede jugar muy bien con los vermut blanco, como el Cinzano 1757, donde hacemos una versión del vermujito, que es una versión de un clásico mojito, dando opción de un trago más, a diferencia de un clásico mojito, más fresco, más ligero, a base de Cinzano bianco con menta fresca, zumo de lima, gotita de soda y también alguna gotita d'angostura.
Giuseppe, no sé si sóc molt atrevida per demanar-te una coseta, a veure si és possible, però ens en faries un d'ells ara en un minutet?
Seguro, aquí estamos, os invito a probar nuestros vermut preparado en nuestra creación de aquí de Campari Academy.
Venga, don Somi.
Bueno, vamos siguiendo, vamos a preparar nuestro vermujito a base de Cinzano Bianco 1757, un vermut muy aromático y también con notas dulce afrutada como melocotón, manzana, perfecto para esta versión del Cinzano preparados. Voy a poner como 10 11 hojas de menta, una cucharita de azúcar blanco, obviamente esta es una versión de un clásico mojito donde voy a disminuir el azúcar porque ya los vermut llevan una parte importante dulce. Y parte cítrica vamos a utilizar zumo de lima.
Que ya lo teniu preparat.
Y también vamos a poner vamos a machacar la menta con la lima, el zumo de lima fresco, el azúcar. Le vamos a añadir hielo picado. Y vamos a verter tres partes de Cinzano Bianco 1757.
Val, doncs en aquest got que hem ficat la menta, hem ficat el sucre, el sirope, ara posem aquest gel picat i afegim el Cinzano 1757. Tres quartes parts, has dit?
Tres partes, sí. Tres partes que equivale a 9 centilitros de Cinzano Bianco.
I quedaria gairebé al toc final.
I vamos a terminar con un chorro de soda. Y también vamos a poner tres gotitas de angostura que le da un toque, este toque aromático que es perfecto para esta mezcla.
Fantàstic, Giuseppe. Doncs moltíssimes gràcies. Ens quedem a veure la masterclass que dones per aquesta tercera ruta del vermut preparat de Cinzano a Barcelona i molts èxits.
Perfecto, gracias a vosotros y os esperamos aquí que todos los bares aquí de Barcelona tengan la oportunidad de participar en esta fantástica ruta del Cinzano.
Gracias.
Xènia, seguim amb més cosetes, ràpidament ja, perquè queden pocs segons pràcticament per acomiadar el programa. Què? Dos cosetes més de GastroGenda, va.
Va, doncs pels amants del vi. Fins al 30 d'aquest mes, 11 cellers del Cava obren les seves portes per fer la barema, per promoure l'enoturisme al Penedès. Es tracta del projecte La Barema del Cava, amb propostes que inclouen sortides amb carruatges de cavalls per les vinyes o rutes de burricletes, trepitjar raïm, com no, i gaudir del vi, que al final és el que interessa. Recordeu també que encara queden dies pel Simitomba de Tossa de Mar i que s'apropa Orígens, la setena edició d'aquesta fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya a Olot. Se celebrarà els propers 6 i 7 d'octubre al recinte firal.
D'aquí a dues setmanetes, recomanació cultural.
Doncs sí, el llibre d'Isabel Segura, Cuines de Barcelona, una mirada des del feminisme sobre la cuina com a espai domèstic, analitzant l'estètica i el missatge de la publicitat de l'època i els vincles entre ciutat, tecnologia i arquitectura.
L'editorial Coma Negra, oi?
Exacte.
Doncs molt bé, fins aquí el Deixa'm Tastar d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, a les 11 del matí. Fins aleshores, que vagi de gust.
Que vagi de gust. The club is in the festival.